Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. L'operació sortida d'aquest pont de la segona Pasqua ha començat amb retencions, sobretot a l'autopista AP7, tant en direcció nord com sud, i segons el Servei Català de Trànsit, aquest divendres haurien sortit de l'àrea metropolitana 165.000 vehicles dels 480.000 previstos. Dilluns s'espera el gruix de la tornada amb 300.000 vehicles. Per aquests dies, el Departament d'Interior ha reforçat la vigilància a les carreteres i es demana prudència al volant. Així ho expressa el conseller Joan Ignasi Elena.
El missatge, doncs, és de precaució, no? Que és imprescindible. Alhora, nosaltres hem activat un conjunt de mesures. Controls, n'hi hauran més de 1.000 aquests dies, perquè ens sembla que és un bon mecanisme, doncs, també per regular en dies amb tanta intensitat.
Els Mossos tindran una atenció especial a l'autopista AP7, que concentra el 20% dels accidents a la xarxa viària d'aquest any, amb 13 de les 71 víctimes que s'han registrat fins ara. La Generalitat ha demanat al govern espanyol l'autorització per disminuir la velocitat en aquesta via de 120 a 110 km hora, entre altres mesures per reduir la sinistralitat. Més notícies de la crònica internacional. Vladimir Putin nega que estigui bloquejant l'exportació de cereals d'Ucraïna i es compromet a no atacar els ports perquè es puguin desminar i tornin a comerciar. El president rus ha rebut el president de la Unió Africana, que li ha reclamat ajuda perquè milions de persones no caiguin en la malnutrició. Superats els 100 dies de guerra, Ucraïna i Rússia asseguren que guanyaran la batalla. Volodymyr Zelensky confia en la victòria ucraïnesa, mentre el portaveu del Kremlin diu que s'estan complint els objectius marcats.
Massa comanda.
El nostre contingent és molt més gran. Les forces armades d'Ucraïna són aquí. I el més important, la gent. La gent del nostre estat és aquí defensant Ucraïna des de fa ja 100 dies. La victòria serà nostra. Glòria a Ucraïna.
Slava Ucraïna.
Sentíem el president ucraïnès i, mentrestant, el president dels Estats Units adverteix que en algun moment hi haurà d'haver un acord per acabar la guerra. A Catalunya, el govern rebutja la petició de l'executiu espanyol de reunir la Comissió Bilateral d'Infraestructures arran dels incompliments inversors de l'Estat a Catalunya. El vicepresident Jordi Puigneró, president de la part catalana de la comissió, ho ha justificat per la suspensió de relacions pel cas Pegasus i ha deixat la porta oberta a reunir una subcomissió amb participació de tècnics. I el president del Comitè Olímpic Espanyol apunta a Catalunya Ràdio que, si no arriben a temps per presentar candidatura pels Jocs d'hivern del 2030, optaran pels del 34, però la Generalitat respon que només contempla el 2030. Sentim Alejandro Blanco y la consellera de la presidencia, Laura Vilagrà.
Que nos da tiempo a llegar para antes de la elección del 2030. Perfecto. Esto es abril, mayo del año 23. Que no nos da tiempo, nosotros seguimos en la línea e iremos a la siguiente convocatoria.
Nosaltres ara no ens plantegem cap altre escenari, treballem intensament i, per tant, creiem que podem arribar.
Blanco també ha anunciat que farà un últim intent per salvar una candidatura conjunta de l'Aragó i Catalunya. La Primavera Sound recupera la normalitat en la segona jornada després d'una obertura marcada per les aglomeracions i les dificultats per accedir als escenaris principals. Les mesures d'urgència adoptades per l'organització del festival, que incloïen reforços de personal i també més punts d'aigua pels assistents, s'han notat en el funcionament. El festival, on s'ha tornat a veure Manel, o les que estan sonant, les britàniques Wet Leg, acollirà desenes de milers de persones durant tot el cap de setmana al parc del Fòrum, on es podrà escoltar Nick Cave o Gorillaz. Esports, el Barça ha guanyat per 89 a 72 al Joventut el primer partit de les semifinals de l'ACB. El segon el jugaran també al Palau Blaugrana aquest diumenge. El vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, ha justificat al tot costa aquí a Catalunya Ràdio el posicionament de la Junta Directiva contrari a l'acord amb CBC. Diu Romeu que les condicions que proposa la Lliga de Futbol Professional, que no està disposada a flexibilitzar, suposen un perjudici a llarg termini pel club. Rafa Nadal i Casper Ruud s'han classificat per la final masculina de Roland Garros, la femenina d'aquest dissabte, enfrontant Iga Swiatek i Coco Gauff. A les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina, Reus 0, Barça 3 i Noia Freixenet 6, Liceu 0. El Barça i el Liceu dominen les sèries per dues victòries a una. Aquest dissabte comencen les de la Lliga Femenina amb el partit Manlleu-Gijón. El Barça ha renovat el tècnic de l'equip femení de futbol, Jonathan Giraldez, fins al 2004 i aquest dissabte es decidiran les grelles de sortida del Gran Premi de Catalunya de motos. A MotoGP, les Aprilia d'Aleix Espargaró i Maverick Viñales han dominat la primera sessió d'entrenaments lliures.
Fins aquí les notícies.
Recordeu aquella època en què tots els festivals de música eren una llista de senyors darrere un altre amb les seves guitarres i pèl al pit?
Les dones i els dies.
Això ja va passar a la història. I per això aquest dissabte fem programa des del Primavera Sound. Tindrem l'honor de parlar amb moltes dones, però sobretot amb Vic Frida, la diva del twerk, un ball que va néixer a Nova Orleans als anys 80 per empoderar els cossos de la comunitat LGTBI.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, els dissabtes a la mitjanit.
Remenar el cul, sí, també és feminisme.
Seguim a la finestra indiscreta.
The kind of a woman make a fool of you. She make a young man groan and an old man pain. The way she took my money was a crying shame.
Bé, un d'aquests és Ronnie Hawkins. No sé exactament quins trobem, no sé exactament quina veu, però aquest també ha desaparegut. Ronnie Hawkins, dels 87 anys, que, com comentava el Carlos Romero al començament del programa d'avui, amb la seva crònica digna dels Muertitos de Gorina, li posa un sentiment, la veritat, sigui dita.
Pateix molt aquestes morts. Sí, sí.
I és com el dia que es va morir la Romy Schneider, que vaig dir, no, o sigui, la vida ja no serà igual, o sigui, no m'ho he tret al cap. Bueno, doncs a la segona part hem dit que li deixaríem algun trosset perquè flori la seva música. Mentre nosaltres tirem endavant amb molts continguts del programa, immediatament començant amb el concurs de la finestra, que ja sabeu que és una pista, un tall, una música, i vosaltres teniu una setmana per dir-nos de què. Llavors sortegem entre els guanyadors que hagin encertat un CD, un DVD i un llibre que ningú voldria si no fos perquè els oients d'aquest programa encara tenen un punt analògic que agraïm i que ens encanta. Què vam proposar la setmana passada? Vam proposar aquest tall i aquesta música.
Aire de mi família. Menudo sitio para vivir. Este Charles, papá, ¿no crees que mi padre es muy guapo?
A la Virgen sí le importa la obediencia.
Bridie, no seas tan beato. Tenemos un ateo entre nosotros.
Agnóstico.
Vaya.
¿Tu padre renunció a la religión?
La abandonó.
Con todos nosotros.
I la pista deia, podria ser un retorn a Downton Abbey, o a Hogwarts End, o a Gosford Park, que tenen en comú aquests tres noms. Són tres pel·lícules d'una certa aristocràcia anglesa que viuen en una casa imponent, no? Vull dir, està claríssim. El que sabem segur és que venen d'Oxford els dos. Quins dos? Charles Ryder i Sebastian Flight. És a dir, Jeremy Irons i Anthony Andrews. On passava tot això? A una altra casa monumental de gent molt rica d'Anglaterra que es deia Bridgehead. Retorn a Bridgehead era la resposta correcta a aquella minissèrie de televisió de la Granada Television de Charles Sturridge, on sortien Laurence Olivier, John Gielgud, Claire Bloom, Mona Washburn, amb música de Geoffrey Burgon. Aquesta era la pista. Tu l'has identificat, Pere?
Jo he identificat de seguida per la
música.
Sí, clar,
ara queda molt bé dir-ho.
Per la música, només sonar la música.
Clar, sí,
i a part de tot aquest repartiment, un osset també hi havia allà.
Sí. Bueno, hi ha un oient que ha dit que Claire Bloom és la que estava millor de tots en aquesta pel·lícula, que mereixia un Òscar. No pot, perquè és televisió, o sigui, té res. I per tant, amigues i amics, us anuncio que hi ha hagut 32 encertants del títol de Retorn a Bridgehead. Pere,
30.
El 30? Estàs segur?
Seguríssim.
Atents, que ho dic. Ai, no pot ser el 30. Has de dir un altre número. Perquè no pot ser el 30.
14.
El 14, senyores i senyors, és... Marcos Fernández.
Ha quedat una mica putxera.
No, és que, no sé. És que el 30 era una persona que només ha posat dues inicials, no ha posat el seu nom, no ha posat el seu correu i no ha posat el seu contacte i, per tant, no li podem donar un premi, no? Està clar, ni un CD, ni un DVD, ni un llibre. Jo vaig tenir la cortesia d'escriure-li una carta dient allò contra resposta, eh? Si no ens envies més dades teves, no pots entrar al concurs.
Saps de qui és culpa, això?
Què?
Del multivers.
Això és el multivers, exacte. El multivers té la culpa de tot. Bé, per cert, hi havia una pregunta plus que servia per apuntar un punt més en el recompte final de la temporada, pel superpremi del final de la temporada, que encara no hem anunciat. I la pregunta deia, dels dos, un va fer els dos a una altra pel·lícula. O sigui, dels dos, Jeremy Irons i Anthony Andrews... Qui va fer dels dos d'una altra pel·lícula d'un director de qui vam parlar des de Cannes la setmana passada? Veus per on va la cosa?
A mi Anthony Andrews només em ve la imatge de...
No.
Les adolescentes.
Jeremy Irons. Ja et dic jo que és Jeremy Irons. On feia de dos.
Ah, sí, clar. Si vaig entrevistar el director, com va venir a Sitges?
David Cronenberg.
Sí.
Efectivament, era... El títol de la pel·lícula era Inseparables... I bé, ja està, no? Ja tenim el CD, el DVD, el llibre, tot fet, no, Alfons?
Tot fet.
Bueno, proposem un nou concurs.
Efectivament, i atents, perquè el tall és molt rellevant en aquest cas.
Así terminaba la primera fase, el embalsamamiento. Luego tenían que envolver el cuerpo con vendas. Y no siempre era fácil. Las momias solían supurar.
Ha sido una exposición muy interesante, hijo.
Gracias, padre.
Ahora... ¿Quieres?
Doncs aquest era el tall, aquesta és la música i aquesta espera són les pistes. Molts anys abans d'aquesta conversa, no? Molts anys abans de saltar d'un zapalí en marxa, aquestes converses passaven a Irlanda, Florència, Praga, Istanbul... Fins i tot Barcelona, per obra i gràcia d'un Monty Python. I un actor que és un riu en va ser la inspiració.
Jo crec que John Williams va ser la inspiració d'aquesta música que no és de John Williams, evidentment, no?
Doncs bé... Digues, espera.
No, jo crec que us passeu. A vegades és molt difícil i a vegades és molt fàcil.
És molt fàcil.
Com és aquest cas.
Ah, és molt fàcil.
Molt
bé. Fàcil. I encara és més si, de fet, us dic que aquesta és la pregunta suplementària...
Ah, tu fas
donar.
Dos.
Us... No.
Ah, la del punt.
Lo del punt, sí,
ah,
sí, sí.
Ah,
sí.
La pregunta extra.
La pregunta extra. Un altre actor, que és un home lliure, va tenir l'oportunitat de redimir-se gràcies a aquesta sèrie. Per tant, ja us dic que és una sèrie. De qui o què estem parlant?
Muah! Amb sentit de l'humor, energia positiva i ganes de guanyar un CD, un DVD i un llibre, oients de la Finestra Indiscreta, ja podeu començar a enviar respostes fins divendres de la setmana que ve a la una de la matinada a finestra@catradio.cat, @finestracr o facebook.com/finestraindiscreta. I atents, que ara venen notícies.
Aquesta setmana la finestra està a tot arreu a la vegada.
¿Qué está pasando?
La finestra indiscreta.
Fent fotografies amb Steve McCurry.
Jesus Christ!
Llegint llibres que després serien pel·lícules.
No tiene buena pinta.
Tocant música al cel amb Andy Fletcher i Ronnie Hawkins. I fins i tot la finestra indiscreta anirà a la finestra indiscreta.
És impossible.
Misteri!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
Todos los lugares en los que podría estar. Solo quiero estar aquí contigo.
Duele un poco.
¿Y el estómago?
Vacío como un balón.
¿Y tu vida amorosa?
No muy activa.
¿Hay algo más que te moleste?
¿Tú quién eres?
Leyendo de izquierda a derecha, lisa, Fremont.
Doncs sí, la finestra indiscreta va a la finestra indiscreta perquè celebrant els 35 anys de la finestra indiscreta, Filmoteca de Catalunya ens ha fet un regal, que és fer una sessió homenatge a aquest programa que ara us acompanya i que esteu sentint i que tant us agrada, i a nosaltres ens ho passem pipa fent-ho. Pere, vindràs a la celebració de la finestra indiscreta?
Jo ja he comprat l'entrada.
Tu ja has comprat l'entrada?
Sí, això que falta gairebé un mes.
No et deixes convidar, no?
No.
Això és el que heu de fer, comprar entrada. Doncs Filmoteca, dia 29 de juny, a les 8 del vespre, celebració dels 35 anys de la finestra indiscreta, presentada per Alfons Gorina, Oriol Fidalgo, Sílvia Andrés i Menda. Allà de la taula, amb l'Esteve Riambau, director de la Filmoteca, durant una estona farem la presentació, parlarem de la finestra, farem xerinola, etcètera, etcètera, i vosaltres podeu ser espectadors. Heu de passar per taquilla, clar, heu d'anar a comprar l'entrada, i farem sessió junts per veure després la finestra indiscreta d'Alfred Hitchcock.
Jo em posaré a l'última fila, a part perquè no m'agrada tenir ningú donant-me cops de peu, per amb uns binocles mirar-vos.
Sí. Bé, doncs això és el que feia James Stewart, a part de no follar amb Grace Kelly, no? Perquè diu, com està tu vida amorosa? Vol dir, no hi ha llit, però no hi ha llit, no hi ha llit.
Té la pota enguixada, eh? Així també és més difícil.
Ara, tenim una sorpresa. Algunes entrades d'invitació pels oients de la finestra indiscreta, que comenceu a demanar-les. I, per tant, de moment, 10 entrades dobles que la Filmoteca ens cedeix per regalar-vos a vosaltres, oients del programa. I què heu de fer? Enviar-nos un mail immediatament al vostre nom complet, res d'inicials, al vostre nom complet, al correu electrònic i al telèfon, per si us hem de trucar, per confirmar-vos que podeu anar el 29 de juny a les 8 del vespre. És un dimecres, a celebrar els 35 anys del programa amb tots vosaltres. Voleu venir o no voleu venir? Envieu el vostre e-mail a facebook.com/finestraindiscreta@radio.cat.
هر آدمی که خودش رو دوست داشته باشه تو وجود خودش عشق باشه میتونه یکی دیگر رو دوست داشته باشه. آدمی که از خودش متنفر
باشه. Bueno, ja que parlem de Filmoteca, escolta, ells ens regalen, nosaltres els regalem informació a Basquiat Rostami. És el nom del nou cicle que comença aquesta setmana. Els 17 anys anteriors a ser famós i també alguns dels títols d'èxit posteriors, com On és la casa del meu amic, A través de los olivos, mestre total del cinema contemporani. Que, per cert, era una persona dificilíssima d'entrevistar i de tenir declaracions seves. Però la finestra ho va aconseguir.
Hone nist, veli, hala que filmar el poix de Sarahan mi vini, be nazaran mi...
El meu estil no és conscient, però ara que podem veure totes les meves pel·lícules com un conjunt, sembla com si parlessin sempre del mateix. Algú va dir que cada director fa en realitat només una pel·lícula a la seva vida, però el que fa és oferir un recorregut al llarg del temps. M'és difícil parlar de les coses que m'agraden. Jo crec que ja es reconeixen a les meves pel·lícules. Si de cas m'és més fàcil parlar del que no m'agrada, que no ho trobareu als meus films. Per resumir, el que no m'agrada és explicar històries ni obligar emocionalment els espectadors. Doncs comença Basquiat Rostami, després vindrà La finestra indiscreta i acaba Léon Resnais, però resulta que avui, precisament, era el centenari de Léon Resnais, que acaba d'acabar el cicle. És a dir, va néixer exactament un dia després que Juan Antonio Bardem. T'ho pots imaginar?
Sí, bueno, casualitats, genis que coincideixen.
Li deien al cineasta de la memòria, també del còmic, del teatre de la vida, dels somnis, de la casualitat. El director de Marienbad, Hiroshima, La guerra infinit, Jetem, Jetem, Providence està visquent... Mira, per cert, Jetem, Jetem va ser la pionera del multivers. I ell... És veritat o no és veritat?
Sí, que és veritat. És que
i gairebé totes les seves pel·lícules eren pioneres
sí.
del multivers. Quines coses, tu, que descobrim a la finestra. Val la pena seguir aquest programa. Monsieur Resnais, felicitats. 100 anys.
Le long de ce couloir, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction d'un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque.
I si voleu sentir la seva veu, atents. On connaît la chanson, assuntos privados en lugares públicos, les males hierbes i una persona d'una timidesa extraordinària.
Tout ce que je cherche, c'est est-ce que en ce moment, le film que je tourne va
produire des émotions, bon, c'est
tot el que em demano és, ara mateix el film que rodo produirà emocions, o bé còmiques o bé sentimentals, i n'hi haurà prou com perquè l'espectador no desitgi marxar del cinema?
N'ai pas envie de quitter la salle et soit heureux d'être dans son fauteuil. Mais c'est ma seule préoccupation, mais
és l'únic que em preocupa, però no puc preveure el que serà comercial o no.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un choix dans un scénario en disant...
Mai he tingut l'ocasió per fer una modificació. D'un guió que si canviessis una sola escena tindries més audiència. Mai ho he pogut comprovar.
C'est un cas de conscience ou de pratique, en tout cas, que je n'ai jamais rencontré. J'ai jamais eu ce dilemme.
I per tant faig les pel·lícules com em surten. Potser només intento sempre que recordin una mica l'escola surrealista, l'escriptura automàtica, o que l'inconscient parli del conscient.
De l'écriture automatique et de laisser parler l'inconscient avant le conscient.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Steve McCurry, fotógrafo de la famosa chica afgana. Ese será su obituario.
Soy Steve McCurry, por si te lo estás preguntando. Steve es un poco un enigma. Parte de su sabiduría social es la invisibilidad.
Cada foto que un fotógrafo hace es, en cierto sentido, un autorretrato.
És curiós, amics, la pel·lícula em planteja un dilema enorme, que és com filmar amb fotografies en moviment, fotografies estàtiques. És una contradicció total i absoluta, però realment les fotografies d'aquest senyor són espectaculars.
Són espectaculars. M'agrada molt com comença la pel·lícula, que McCurry ens fa una advertència, diu, alerta que el món s'està uniformant i aviat Buenos Aires i qualsevol altra ciutat del món seran iguals. Vigileu, vigileu amb el color, vigileu amb l'estètica, que tot és diferent, poseu-hi cura, doncs que els ingredients pictòrics ens diferenciïn i facin més ric el món.
Tu l'has conegut, tu l'has entrevistat, és un home...
És un home amable, però nerviós, com constantment angoixat. Mm-hmm. Volem controlar tot, començant per la llum, no? Allà mateix on fèiem l'entrevista, o a l'hora de treure una fotografia després, no? Estaven ell i el director, el Denis de l'Estrac, i hem parlat amb els dos, el Denis a més parla català, cosa que s'agraeix molt. I el primer que li hem dit a McCurry és com t'has sentit estant davant de la càmera en lloc de darrere.
Ha estat un plaer de treballar amb el Denis. Vam començar a treballar, ens vam conèixer fa 20 anys i hem anat creant una amistat i em va encantar la idea de participar en aquest procés de fer una pel·lícula. Tenia total confiança en el Denis perquè expliqués la meva història i per tant sí, m'ha encantat el resultat.
Diu que han trigat uns 20 anys més o que fa 20 anys que us coneixeu, vaja, per què ara era el moment i quin era el punt de partida per dir va, doncs fem-ho ara.
La pel·lícula va començar amb una reflexió de dir que com és capaç una persona amb una, només una càmera fotogràfica de capturar en una sola imatge tot el que pot ser el sofriment i l'esperança de tot un poble, per exemple. Per exemple, quan parlem, per exemple, dels refugiats. I això és alguna cosa que em fascina com a director de cine, perquè nosaltres treballem amb moltes eines, que són, bueno, les nostres càmeres gravant 25 imatges al segon i després tenim el muntatge i tenim la música i tenim una caixa d'eines molt, molt ampla. Quan el fotògraf té només una càmera i les seves cames i sobretot la seva mirada. I també em va interessar molt com es forma una mirada, perquè si em dones una càmera a mi i donen una càmera a tu i a tothom que estem aquí, cadascú de nosaltres farà una imatge diferent. I llavors, com esculpe, no?, aquesta mirada? Què és el que fa que una mirada sigui tan singular i tan sensible al que passa al món i sigui capaç de fer un retrat o una imatge duradera que és capaç d'imprimir-se als ulls i al cervell i al cor també de la gent que la veu.
Com es va sentir durant el rodatge? Va poder fer la seva feina de la mateixa manera que la fa sempre?
Oh yeah, actually it was a very kind of seamless.
Sí, va ser una cosa molt similar. Sense barreres, les càmeres, vam poder treballar plegats, ens vam entendre ràpidament i jo tenia el meu espai també per treballar. El Dennis em va proposar d'entendre els espais, jo tenia el meu espai, ens respectàvem mútuament la nostra manera de treballar. Era una relació mútua, per tant, posat que va ser una cosa feta al llarg termini, hem pogut arribar al fons amb un ritme. Si hi havia obstacles, els treballàvem i trobàvem una solució.
Va ser molt interessant perquè un fotògraf com Steve McCurry, quan treballa, té que entrar en una espècie de bombolla, no? En un estat meditatiu per sentir tot el que passa al seu voltant i per estar en connexió, una connexió directa, una connexió Bluetooth, no? Amb el seu entorn. I això, òbviament, era molt important respectar-ho per poder captar aquesta realitat. I vam rodar molt, òbviament, perquè vam rodar durant un període de 5 anys i per mi era molt interessant rodar quan no passa res, perquè les imatges no hi ha un guió. I ell surt al carrer i no sap el que es va encontrar, sinó que té les antenes postes. I quan ocorreix alguna cosa i que la càmera està aquí per veure com es desenvolupa un moment i com acaba sent una foto o una imatge que pot ser icònica, és fascinant veure com de manera molt natural s'estableix una connexió entre el fotògraf, el seu entorn i els personatges que estan aquí.
Tenia clar o va dubtar si incloure aspectes personals també en el documental? És a dir, sentia que era important que el públic sabés com és vostè també fora de la feina.
Oh, yeah, well, there was no... I don't think we...
Crec que no hi havia cap límit. El Danny podia explorar tot el que volgués. No va ser mai un problema.
El món de la fotografia ha canviat molt. Avui dia la gent es compra els mòbils en funció de la qualitat de la càmera que té, no? En aquest sentit, com ho ha viscut un professional com vostè?
No hi penso gens. La càmera, que sigui de plàstic o una càmera de no sé quants megapíxels, no és una qüestió de càmera. És una qüestió d'ull, de visió, de perspectiva del que la persona vol crear. Els telèfons fan magnífiques fotografies. Cadascú hauria de poder treballar com vol. Sigui una càmera o el que sigui. Però pel que fa a tot és correcte, no hi ha una cosa correcta i una incorrecta pel que fa a les càmeres. O fins i tot si no és una càmera, si tens ganes de pintar una cosa, també em sembla perfecte.
Bé, soc dels que tenia l'UVHS, no?, del National Geographic amb la portada de la noia afgana i la mirada, i jo recordo com em va impactar aquella imatge, no? Per tant, per mi és important tenir-lo avui aquí. Volia preguntar-li si en el moment en què va veure aquella fotografia vostè sabia que tenia alguna cosa important entre mans, vaja.
Whenever anybody asks me that question, I want to say I absolutely knew the moment I
put it. Quan algú fa aquesta pregunta, sempre tinc ganes de contestar. Evidentment, sabia que seria la millor fotografia de tots els temps. Pel que fa a la realitat, era una sala on hi havia moltes persones, no tenia temps, era un lloc complicat, i després vaig anar a dinar i vaig oblidar tot. No hi ha cap manera de saber com sortirà una pel·lícula, una fotografia, i com la gent se la prendrà, si se l'estimarà o no. És una cosa que no es pot preveure de cap de les maneres. Quan escrius una cançó, un poema, una pel·lícula, i si pots no es pot predir com el públic ho rebrà. Si ho poguéssim fer, tots seríem Rembrandt i Shakespeare i Goya. És una cosa absoluta. Tots nosaltres pensem que això és la cosa més meravellosa que he fet mai. I la gent s'ho mira i diu, sí, sí, no està malament.
So it's totally random.
És una cosa impredictible, i mai de la vida sabràs com podràs contestar aquesta pregunta. És impossible.
If I knew that, I'd have,
si ho hagués sabut, tindríem mil fotografies d'aquestes.
Com va ser el retrobament amb la noia? Havien mantingut el contacte aquests anys o bé?
Steve és molt discret i és molt humil també, i no ho comenta molt, llavors ho faré jo. Des de que van retrobar la noia afgana, van muntar una fundació, estan en contacte permanent amb ella, i no només amb ella, sinó que té una fundació que es diu Imagine Asia, que treballa amb Afganistan, sobretot, però en molts països asiàtics, per ajudar sobretot a l'educació dels nens i les nenes afganes i d'altres països. I llavors amb la noia afgana, que ja no és una noia, sinó que és una senyora, estan en contacte, han treballat molt per treure-la de la presó quan la van agafar a Afganistan, i ara mateix han treballat d'una manera increïble, sobretot Steve i també la seva germana, que es diu Bonnie, perquè la noia afgana vagi a Itàlia i tingui l'estatus de refugiada.
Doncs ja que ha comentat això abans, de que mai es pot predir quina fotografia triomfarà o no, digui'm quina és de la que està més orgullós que el gran públic no ha conegut.
Tinc milers i milers de pel·lícules que crec que són magnífiques i que mai he ensenyat ni publicat ni escanejat en el meu estudi. Penso que has de mirar el que fas i ser molt prudent, molt selectiu. I només es poden ensenyar molt poques fotografies. Crec que per quedar-se en un nivell molt elevat, hi ha fotos que són magnífiques, interessants, però que potser no arriben al nivell que el doctor exigeixes, i per tant es queden en un calaix.
Doncs li demanem al públic que vagi a descobrir-les i a descobrir aquesta pel·lícula. Moltíssimes gràcies, Denise. Thank you very much. It's been a real pleasure to meet you.
Thank you very much.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
Cuénteme otra vez ese cuento.
¿Cuento? ¿Qué cuento, querido?
Ese de los reyes y lo que la reina encontró una vez en esa barca de la orilla.
¿Reyes? Si solo hay un rey, querido.
Creí oírle decir que eran dos.
¿Que eran dos? Tal vez fueran dos. Sí, ahora que lo pienso, eran dos.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
Plataforma és fenomen, perquè això no pot ser que estigui en una plataforma. No em donis un disgust. La pel·lícula de la meva vida...
Fenomena.
Ah.
Doncs, escolta, hauràs d'esperar una miqueta, és la setmana que ve, però us explico. Diumenge, Pere, Terciopelo Azul, a les 11:10 de la nit.
Això és fenòmena?
Això és fenòmena, és fenòmena. Mm-hmm. Dilluns, primera vegada que es passa a Rojos, la pel·lícula de Warren Beatty, fenòmena, a les 6:30 de la tarda. Dimarts, El Cuarto Hombre, de Paul Verhoeven, abans de ser Paul Verhoeven, vaja.
No, no, del 19... era més Paul Verhoeven llavors que no ara, eh?
Del 1983, a les 4:15 el dimarts, seguida de Toro Salvaje de Scorsese a les 6:15 i del primer George Lucas, THX 1138 a les 8:10. Dijous, invasió enorme juràssica de Jurassic World, i pràcticament ja totes les sessions a partir de llavors són de Jurassic World, excepte divendres a les 3:10, que podreu veure La nit del caçador.
La millor pel·lícula de la història, la millor pel·lícula del món, la millor pel·lícula de l'Àlex Gorina, la millor pel·lícula de totes. Pere.
Sí, està...
No, et sentis coaccionat, eh?
No, m'encanta. Crec que la vaig descobrir a l'Exis, pot ser?
Sí, on es va estrenar per primera vegada.
Doncs allà.
No s'havia estrenat mai abans,
allà,
eh?
Allà hi era jo.
Oh. Val. I plataformes?
Doncs escolta, no sé si hi ha Una nit del caçador, però hi ha coses interessants igualment, eh?
Si te das cuenta de que ya no sabes quiénes son los buenos.
Eres un federal involucrado en una operación del FBI.
Extraoficialmente.
¿Qué cosas ilegales haces?
Extorsión, coacción física. Cualquier cosa que se te ocurra.
¿Matar?
Eso no está en el menú.
Amb aquesta veu i aquesta acció només pot ser Liam Neeson, i el trobareu a El Mediador, Blacklight, a Movistar. S'ha estrenat. Bé, hem arribat al punt ja, Pere, que Liam Neeson, les pel·lícules ja no li arriben al cine i van directament a plataforma, i comencen a semblar les pel·lícules que ha fet darrerament John Travolta, Bruce Willis,
Nicolas Cage
ara s'ha
recordat. Eric Roberts.
Eric Roberts, sí, en fi, tots. Mel Gibson ja està començant, també, efectivament. El Mediador, Blacklight, amb Liam Neeson, fent del Liam Neeson. També a Movistar podeu trobar un doblet de Naomi Watts que no està malament. Una es diu Lakewood, ja la vaig mencionar la setmana passada, però l'ha dirigit el Philip Noyce, i és una mena de Locke. Recordes aquella pel·lícula de Tom Hardy?
El senyor, el cotxe... Sí.
Parlant, doncs és Naomi Watts parlant per un telèfon enmig del bosc mentre el seu fill està segrestat en una escola per un d'aquests casos que malauradament són reals cada cert temps als Estats Units. L'altra Naomi Watts la trobareu a partir del dia 6 i es diu Infinity Storm, i l'ha dirigit, alerta, Malgorzata Zumowska, la directora polonesa, que de cop ha dirigit una mena de telefilm de supervivència a la neu amb Naomi Watts, i dius, no sé, no hi havia alguna cosa més interessant a fer? Bé, és una d'aquestes de supervivència a la neu, per entendre'ns, Pere. Poca.
Supervivència a la neu, i suposo que supervivència de la directora per pagar el lloguer a Pinyal de Neu.
Ara t'escolto, i sobretot Naomi Watts està de supervivència total, però ja fa uns quants anys, també.
Efectivament. Per què posem Michael Jackson per ballar una miqueta i tal? Doncs,
ballar tu, aquestes hores, que estàs xalat o què?
Doncs perquè a Apple TV, Pere, ha arribat la segona temporada de Physical, aquella sèrie protagonitzada per Rose Byrne, en l'aeròbic té molta importància.
No, pensava que era aquells vídeos que feia la gent fonda per ensenyar a ballar...
És de l'època, o sigui, la sèrie està ambientada als anys 80, efectivament, no? A Disney Plus, tercera i última temporada de The Orville, arriba ara mateix. El 8 de juny, la nova de la Marvel, Mrs. Marvel, és el títol directament. Nena amb superpoders, en aquest cas. A l'HBO, important...
Espera.
Important, la que ve ara. Irma Bep, d'Olivier Assayas, sí. Protagonitzada per Alicia Vikander, que es va passar la sèrie sencera al Festival de Cannes. Me la vaig empassar sencera, i només per dir-vos que val molt la pena, i a més és un auto-homenatge a una de les primeres pel·lícules de l'Olivier Assayas, a l'any 96, que es deia Irma Bep. Doncs bé, també és metallenguatge multivers, la sèrie parla d'això...
Bueno, és que és Mucidora, és Louis Fayad, són les primeres pel·lícules d'episodis de la història, en fi...
Efectivament, va molt sobre els rodatges i les tonteries dels intèrprets.
Això no té res a veure amb Louis Fayad.
Que el Pere ho deu saber bé, que sempre esteu demanant moltes cosetes als actors que esteu allà, i en fi, aquestes coses.
Jo és com que em moc entre el personatge d'actor i figurant, sí, a vegades demano...
Tu cobres, Pere...
No.
No cobres?
No, va haver-hi una època que sí que havia cobrat. Quan vaig fer el Monje amb Vincent Cassel, doncs vaig cobrar, clar, i mira, era figurant especial.
I per no, això s'ha quedat amb la barba.
S'ha deixat la barba.
Sí,
no,
la barba.
Vaig haver de fer un càsting amb el director i em va dir, mira el cel com si estiguessis mirant Déu. I va, ho vaig fer i em va dir...
El papel és tuyo.
Et vas imaginar Robert Mitchum i ja està, no? A Amazon, la tercera temporada de The Boys, una altra sèrie de superherois.
No! Oh!
Però és de les bones, és de les bones. I a Netflix, alerta, Interceptor, protagonitzada per Elsa Pataky, fent una pel·lícula d'acció. Aquesta sí que ha de pagar les factures, perquè no se't pot explicar d'altra manera. I sobretot, aquesta és bona, el dia 8, Garra, aquesta nova pel·lícula d'Adam Sandler, que bàsicament ell ha signat un contracte amb Netflix i els ha dit, signo amb vosaltres, però vull fer pel·lícules relacionades amb el bàsquet, que és el que m'agrada. Per això va fer aquella que es deia Uncut James, que era tot aquella paranoia amb el Kevin Garnett dels Boston Celtics. Doncs ara ha fet una pel·lícula on ell és ojeador, que se'n diu, no?, de la NBA, dels Philadelphia 76ers, i capta a un jugador interpretat per Juancho Hernán Gómez, jugador real també dels Boston Celtics, es nota que Adam Sandler és dels Celtics, i l'Àlex posa cara de m'agradaria que el Guillem estigués aquí per explicar-me de què collons estàs parlant.
No sé de què va aquest programa.
Si
o sigui, no sé
és el multiverso. Dia 8, Garra, a Netflix, una pel·lícula, si us agrada Adam Sandler i NBA, doncs no té desperdici.
Doncs mira, t'asseguro una cosa, la NBA m'importa una mierda, i Adam Sandler una mica menys, però bueno, o sigui, està clar, no? Bueno, escolta, compensem això també, perquè està molt bé, però tu has de recomanar una cosa?
Sí, el FICCAT.
Ah,
que és el...
Roda de Barà.
Roda de Barà.
Han canviat de director.
Han canviat de director, el dirigeix Toni Pinel i Chris Gambin, comencen dissabte i és un homenatge, recopilació... un conjunt de les pel·lícules catalanes i en català, doncs, més conegudes i de més qualitat, i inclou a la seva programació pel·lícules com Escape Room, El fred que crema, Sis dies corrents, Toscana, Alcarràs, fora de competició...
Serien just, no?, ja directament.
Sí, Sinjar, i d'altres pel·lícules, sempre amb algun dels protagonistes, o el director o la directora, i hi haurà una espècie de conductor dels col·loquis que us agradarà molt.
Que ets tu?
Sí.
Cobres per això o què?
Sí, i tant.
Cobres?
Mira...
No, cobra, no. Mai cobrem. Tots estem sempre fent favors a tothom. No és tremendo, això. Ara li faré un favor a un oient del programa, l'Esteve, que no té res a veure amb el programa, però li fem el favor, que és seleccionar-li 5 obres del grec d'aquest estiu, o 5 representacions, o 5 espectacles. I jo, a ull, així, d'aquesta manera, recomano el Netherlands Dance Theater, penso que és el començament de tot,
sí.
Una obra que es diu Un enemic del poble, de l'Ibsen, que la fan al Teatre Lliure, Comrades and Not Ashamed of My Communist Bust, que això van a l'Espai Lliure, no dic dies, ja t'ho busques, eh? Perquè ja està bé. Naturalment, la nit a Sondheim Night Music, això sí que, evidentment, és indispensable, i el concert de la Jane Birkin. Estàs d'acord, Pere?
Estic d'acord, alguns d'aquests els tinc comprats, i també, mira, no me'n recordo com es diu l'espectacle.
Doncs paguen, però nosaltres paguem, eh?
Sí, no me'n recordo com... No recordo com es diu l'espectacle, però els germans Vall, que sempre hem sigut molt fans de Cisa, hi ha un dia que grups com Manel i...
Malalts del cel.
Doncs aquest...
El Teatre Grec, doncs, el 20 de juliol.
Doncs serà molt emocionant, perquè som...
molt bé.
Ho tenim molt a dintre, la nostra mare li encantava Cisa, i anirem tots allà a aplaudir Manel i tots els grups.
Són molts germans, es diuen Vall, però també es diuen Karsunke, en homenatge a la seva mare, que era alemanya.
Sí.
Val, d'acord. Doncs, dites totes aquestes recomanacions, que no, vull dir, que és que no nos caben en el cuerpo, és un vomitón de recomanacions que no paramos, una pel·lícula que no recomanem gens, però que s'estrena... Oi que no la recomanem massa?
Jo no la recomano no massa, no la recomano escritor. Gens. Però vaja, l'Arnaud de Pleixent, que per ser la nova, també va a Cannes, i és igual de dolenta, eh? Dius, a veure...
Déu meu senyor, però com que arriba l'Istapiol, nos va de conya.
No sé nada de ti. Bueno, sé alguna cosita por tus libros, pero...
¿Tengo que creerme que esa inglesa no existe?
¿Qué le falta a tu mujer?
¿Qué le falta a tu marido? ¿Os acostáis juntos?
Sabía que me harías esa pregunta.
Me encanta saber qué pasa por tu cabeza.
Pero no la responderé.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's
Doncs aquesta setmana s'ha estrenat Fantasies d'un escritor, que és una pel·lícula que adapta una novel·la de Philip Roth. I pràcticament cada setmana, Alice, bona nit.
Bona nit.
Trobem pel·lícules i adaptacions de llibres que moltes vegades ni pensem que en realitat venen d'un llibre.
Exacte, i per això aquesta setmana he volgut portar una secció una mica més fresqueta explicant-vos pel·lícules que potser no sabies que havien estat basades en un llibre. Dic potser perquè, evidentment, tenim oients de tot tipus i potser ja les coneixen totes.
Segur que hi ha algú que les coneix, perquè parlem de pel·lícules teòricament conegudes. Que potser la cosa aquella de que la pel·lícula s'ha fet més famosa que el llibre, no?
I tant, i també pel·lícules molt millors que el llibre en els quals es basa.
Mira, això per trencar també alguns tòpics, no?
Sí, totalment.
De que sempre el llibre és millor. No has posat El resplendor, per exemple, que em sembla bé, perquè evidentment tothom sap d'on ve, però és un dels casos de, ostres, una lluita molt afectada rissada entre què és més important, si Stephen King o Stanley Kubrick, la batalla entre els dos. Puerto Rico, you lovely
island, island of tropical breezes. Primer vull parlar de pel·lícules que s'han inspirat en obres de Shakespeare. I per començar, com has dit, vull parlar de West Side Story, perquè evident, l'obra original està basada en Romeu i Julieta, no? Aquestes dues famílies que s'enfronten i dos membres de famílies rivals s'enamoren.
Això, de fet, és realment una història que s'acostuma a un punt de partida, no? Que hem vist moltes vegades, que ho pots aplicar a totes races, cultures, barris...
De fet, basades en Romeu i Julieta trobem fins on tot de 95 pel·lícules. Trobem de tot, des de les típiques pel·lícules que es diuen Romeu i Julieta, que n'hi ha un fotimer, fins a pel·lícules de Bollywood, de tot.
Sí, sí, no, evidentment. I que consti que quan es va estrenar aquella pel·lícula que es deia Tristan i Isolde, basada en el relat, en la llegenda, vaja, ja ho deien, abans de Romeu i Julieta hi va haver Tristan i Isolde, que ho sapigueu.
Sí, sí. Com a curiositat, dic que El rei Lleó II també està basat en Romeu i Julieta, que és una de les adaptacions una mica més sorprenents.
El rei Lleó?
El rei Lleó II.
Dos, ah, la segona.
La segona, perquè de fet la primera, la original del rei Lleó, està inspirada en una altra obra de Shakespeare, que és Hamlet, no?
Sí, sí, clar, evidentment.
El tiet que mata el pare per aconseguir el poder i el fill que ha d'acabar matant el seu tiet quan ell s'adona que va ser qui va matar el pare. Doncs una de les més, diguem, evidents i que potser molta gent ja coneix és l'adaptació del Padrí, que és una novel·la escrita per Mario Puzo al 69. Però el que m'agradaria parlar sobre el Padrí és que, de fet, Mario Puzo té moltes més novel·les que estan adaptades al cinema, com per exemple El sicilià, dirigida per Cimino.
Efectivament, sí, amb el Christopher Lambert, era.
Exacte, sí, sí, sí. O L'últim don, que va ser adaptada a una TV movie.
Sí, era com una minissèrie d'aquestes de dos capítols, amb el Dani Aiello. A mi em va agradar bastant, la van passar per TV3, en el seu moment. I he de dir que jo em vaig llegir El Padrí abans de veure la pel·lícula i per això em va costar molt la pel·lícula al principi, eh? Sí. He hagut d'oblidar bastant el llibre perquè m'agradés la pel·lícula, perquè el nivell de detall de Mario Puzo realment era espectacular,
I una altra pel·lícula que també està basada en un llibre de gàngsters és Goodfellas, uno de los nuestros. L'escriptor d'aquesta adaptació és Nicolas Pietje, que va escriure una crònica que es diu Wise Guy, al 85, on explicava la vida de Henry Hill, un mafiós que es va convertir en confident. Clar, en comparació, diguem, amb la pel·lícula, clar, com que és una crònica, l'instint periodista fa que potser no tinguem doncs aquells matisos, aquelles contradiccions que té el personatge del Ray Liotta a la pel·lícula, no?
Però això és molt interessant, perquè precisament com a adaptació m'agrada moltíssim, no?, que trobin la manera de poder explicar com a pel·lícula un relat periodístic, gairebé,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
La nova pel·lícula de Scorsese és el mateix, la novel·la original de Killers of the Flower Moon és un recull d'informacions i penses, ostres, donar-li forma a això deu ser apassionant, no?
Clar, omplir canviar completament de gènere, de no ficció a ficció i fer-ho d'una manera tan brutal com per exemple és el cas de Goodfellas.
És que Scorsese és el rei.
Ara m'agradaria canviar una mica de gènere per parlar de comèdies que són basades en llibres. Sí. La primera de la que m'agradaria parlar és de Mean Girls, Xiques males, no sé si la recordes, amb Lindsay Lohan.
No la recordo.
Dirigida per Tina Fey. Aquest és un cas ben curiós perquè està basada en un llibre que es diu Queen Bees and Wannabes, de Rosalind Wiseman, que és una espècie de manual per pares que tenen filles adolescents explicant-los una mica l'ecosistema aquest de noies adolescents.
Mare meva.
Que hi ha als instituts i com poden els pares sobreviure a aquesta època tan convulsa, no?
I és un manual i ho van convertir en una comèdia així adolescent,
o... Sí, sí, o sigui, Tina Fey es va basar en els estereotips de personatges per tal de crear totes les dinàmiques que surten a la pel·lícula. Uh-huh. I, de fet, fa uns anys, la Rosalind Wiseman va readaptar i va reeditar el llibre per adaptar-ho a les situacions actuals que viuen les dones adolescents.
Que el títol has dit que era Queen Bees, no?
O sigui... Queen Bees and Wannabees.
És a dir, que ho descriuen com si fos una colmena d'abelles.
Sí, d'abella, Queen Bee és com es descriu en l'argot anglès a la abella reina, no?
Sí, clar.
A la líder de la manada, diguem. Anem a una de les raons per les que volia fer aquesta secció. Necessitava ficar d'alguna manera una de les meves pel·lícules preferides, que és Big Fish.
La pel·lícula de Tim Burton.
Uh-huh. I va ser adaptada, bueno, va ser escrita per David Wallace. També és un d'aquests casos en el que el llibre és pitjor, diguem, que la pel·lícula, no?
Home, faltaria més que no diguessis això, tu. Però, a veure, són molt diferents, en realitat, o què?
A veure, la majoria de les històries són iguals. Evidentment, al llibre hi ha més historietes i aventures que viu l'Edward Bloom, no? El que passa, jo crec que està una mica minusvalorat el llibre, també, perquè se l'ha comparat amb l'Odissea d'Homer i l'Ulisses de James Joyce, que són paraules majúscules, i, evidentment, quan et llegeixes Big Fish, doncs potser...
Dius, home, a veure, no vagis tan lluny, no?
No arriba al nivell. També amb una altra cosa que no s'assemblen gaire en el punt de vista, el llibre està molt més enfocat a com el fill d'Edward Bloom, el William, intenta esbrinar el que és veritat i el que és mentira del que li ha explicat el seu pare i sobretot els seus pensaments i com li afecta a ell. Mm. Llavors jo crec que Tim Burton el que agafa és l'essència del llibre i ho transmet d'una manera i crea una narració que ja és dogma quasi bé.
Sí, és que, mira, doncs és que és bastant curiós, no? Això de la mentalitat de cadascú, que agafes un llibre que a priori ve més d'una investigació d'un fill i tal, i en canvi ell imagina, no?, tot el que pot haver-se inventat el personatge, realment, sí, sí. Doncs ments privilegiades, no?, com la de Tim Burton. Em deixes de pedra amb aquesta banda sonora, eh?
Jo... Bé, és que parlarem de La jungla de cristal.
Efectivament, val, parlem sí. directament de La jungla de cristal.
Sí, sí, sorprenentment, La jungla de cristal està basada en el llibre de Roderick Thorpe, que es diu Nothing Lasts Forever, res dura per sempre. Es va reeditar al 93 en commemoració dels 25 anys de la primera edició. Una de les coses més curioses és que l'escriptor es va basar en l'edifici on passa tota la història, perquè davant de casa seva la vista que tenia era d'un gratacel, que és on passa tota la història, no?
I ell, no sé, veure el gratacel i es va imaginar Jungla de cristal.
Exacte, sí, sí, però...
quina imaginació té la gent, realment.
Sí, sí, una altra cosa curiosa és que no és un llibre original. Nothing Lasts Forever és la seqüela d'un llibre del 66,
val,
que es diu The Detective, el detectiu.
I era John McClane o era...?
El protagonista, originalment, es diu Joe Leland, el que passa que a La jungla de cristal li canvien el nom per John McClane.
Que mola més.
Sí, i una altra dada curiosa és que The Detective també va ser adaptada per a cinema. El protagonista és Frank Sinatra.
Ah, què dius ara?
Sí, sí, sí. I a més, si vols encara un altre...
És a dir,
sí,
que,
sí, sí,
que en realitat Frank Sinatra i Bruce Willis van interpretar el mateix personatge?
Totalment. No només això, sinó que se li va oferir el paper a Frank Sinatra per fer La jungla de cristal quan ja tenia 70 anys.
Ai, pobre Ray Liotta, pobre Bruce Willis. Alguns noms que han sortit en aquesta secció de l'Alice. Alice, fem un cant a l'alegria, va. Moltíssimes gràcies per haver portat així en aquesta secció i porta'ns una altra a la propera.
I tant.
Fins ara, bona
nit!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
No puc suportar la idea d'acabar el programa sense mencionar l'estrena d'una pel·lícula de Miguel Gómez, L'home de tabú i Les mil i una noches, en tres pel·lícules. Diarios de Otsoga, que si us fixeu vol dir Agosto a l'inrevés, i que és una pel·lícula rodada durant el Covid i que amb el Covid com a protagonista de la història d'estiu d'uns personatges que estan rodant una pel·lícula, i la història comença pel final i se'n va cap al començament. La pel·lícula avança i retrocedeix a la mateixa.
Multivers.
Seguim. És un altre multivers! Però clavat, però aquesta és delicatessa en total, eh? I fixeu-vos l'hora que és. Hem de plegar i no hem dit res de Sin ti no puedo.
Ja.
Què fem?
No ho sé. Jo ara recomano el final perquè sona una cançó de Rigoberta Bandini.
Ah, mira, és una raó.
És una raó.
Però tu que pagaries una entrada per anar a veure una pel·lícula i per arribar al final i sentir una cançó que pots sentir...
Molta gent ho està fent amb Lady Gaga, sí? Aquests dies.
El que passa és que jo he trucat a la Xus Gutiérrez, la directora de Sin ti no puedo, i davant de la imatge i les filmacions que feia de l'Alfonso Basabe a la pel·lícula, que és aquest pedaço d'home...
Pedaço d'home i personatge estranyament molt innocent, perquè li estan colant per totes bandes.
Però, naturalment, són dos gais, un negre i un altre blanc, que volen adoptar, llevé la germana i comença un embolic digne de les diabòliques, però en qualsevol cas, el que està clar... Xus! Que te gusta!
Quiero ayudaros en lo que esté en mi mano para que podáis formar vuestra propia familia. Sois una pareja encantadora.
Blanca me ha llamado. Ha salido del centro de desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima, porque puede ponerse muy pesada.
¿Eres mexicana?
Sí.
Soy Alex.
Sí.
Amor, ¿estás en la piscina? Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar.
Ah, qué bien.
Es un poco italiana en este sentido, pero realmente con Alfonso Basabe te has deleitado filmándole. No lo niegues, Chus.
No lo niego. Lo digo abiertamente.
O sea,
es raro verle con camiseta.
Le has regalado una imagen que se hará un book permanente de fotos
total,
de la película.
Total.
Y la gente se le va a caer la baba mirándolo, pero en fin.
A ver, había que aprovechar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que cada película tiene su cosita, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que si te toca un hombre con ese cuerpo, pues chica, yo creo que además también. A ver, también tiene relación con el personaje, porque no deja de ser alguien que trabaja con su cuerpo, ¿no? Que
por
es
supuesto.
Un entrenador. Uh-huh. Entonces, no es que fuera, yo qué sé, electricista y nos vemos ahí, uh-huh. sino que es alguien... Y yo creo que también la gente que trabaja con su cuerpo tiene una actitud mucho más vital, como tú decías, más luminosa, ¿no? Uh-huh. Porque él cuando... No, o sea, la diferencia entre estar todo el rato sentado delante de un ordenador y estar moviéndote sin parar, pues cambia tu percepción de la vida, ¿no?
Señorita Lorenz.
Mire aquí, señorita Lorenz.
Señorita Lorenz, una consulta. Disculpen. ¿Quién de ustedes, caballeros, es Peter Sellers?
Bienvenida a Inglaterra, señorita Lorenz.
Millionaire is dead. Long live the millionaires. Long live the millionaires.
I amb la música de La Millonària i la veu de Peter Sellers i doblada la de l'actriu que feia de Sofia Loren a La Millonària, música de George Van Paris, L'home de French Cancan, de Madame D, de Casca d'Or, que ocuparà l'audiovisual ara immediatament fins a les 3 de la matinada, un altre d'aquests 35 mestres de les bandes sonores que no coneixem en absolut. Dit lo qual, jo m'acomiado i vosaltres us acomiadeu com vulgueu, dient... Si ara m'aixeco, deixo l'ordinador i me'n vaig a moure el cuerpo un poquito, me pongo com Alfonso Basabe, o no?
És que ja ets com Alfonso Basabe.
Ara m'ha agradat això, Pere! Te vamos a pagar. Vamos a pagar. Bueno, va, jo ja m'he acomiadat.
Doncs jo, si he entrat, ara deies Peter Sellers, he entrat com Peter Sellers al Guateque, doncs també me'n vaig. No he trobat un elefant, però em tiraré a la piscina.
Directament. I vols, al fons?
Doncs no sé què dir després d'aquests comentaris que ha fet el Pere, m'has deixat absolutament esparverat.
Benvingut a la realitat després de 2 setmanes de Canes. Amigues i amics, fins la setmana que ve. I recordeu, si voleu anar a la Filmoteca amb nosaltres, heu d'escriure a finestra@catradio.cat.